Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Aquest mes de gener comencen a Lloret fins a 5 obres de millora en carrers i aparcaments. Aquesta setmana no només han començat, com ja vam explicar, les obres de millora a l'aparcament de Can Xardó, sinó que també s'han iniciat treballs al carrer Llimones i al carrer Barcelona. En el primer cas es tracta de renovar la xarxa d'aigua i de clavegueram. Al carrer Barcelona, en canvi, s'estan ampliant la vorera perquè sigui accessible pels cotxets, donada la proximitat amb una llar d'infants. Però també hi ha més obres de millora que començaran ben aviat aquí a la vila. A partir de la setmana que ve s'ha previst que comencin els treballs per urbanitzar l'entorn de la caserna de la policia local. I més endavant s'ha de tirar endavant l'habilitació de l'aparcament pels abonats a la piscina. Aquestes actuacions sumen un cost total d'uns 600.000 euros. D'aquí uns minuts ampliarem la informació amb Joan Bernat, regidor d'Urbanisme. Bon dia i bona hora a tothom. Com cada matí, us donem la benvinguda des de la ràdio de Lloret de Mar i avancem el contingut que tractarem avui. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Les reserves de sang estan sota mínims i per això, des de demà i al llarg d'una setmana, es fa una marató de donants arreu de Catalunya. A Lloret es farà el 20 de gener al teatre, un nou emplaçament i de nou al Centre Cívic del Rieral. En parlarem amb la doctora Anna Millán. Recordarem que avui es fa una xerrada sobre la garantia juvenil i que s'han obert els terminis per apuntar-se als cursos del Puntet i de català. A la segona part del programa coneixerem Victòria Cuesta, una lloretenca que als seus 48 anys ha escrit la seva primera novel·la, una obra de ficció sobre l'autoajuda titulada Deseo ser feliz. La tindrem als estudis. I també desvetllarem el primer conferenciant del 2017 al Club Marina Casinet. És Toni Bach, el pregoner de Sant Romà, que vindrà a parlar de la cultura castellera com a cap de colla dels Verds de Vilafranca del Penedès. Recordarem les seves paraules durant la Festa Major i entrevistarem Joan Domènech, president del Club Marina Casinet.
A més, també us recordem que avui hi ha sessió de Cineclub amb la projecció de Mia Madre, de l'italià Nanni Moretti. I tot això és el que conformarà el contingut del Bon Dia Bona Hora d'avui, que som a dijous 12 de gener, a banda del temps i els titulars, tot plegat en un programa preparat per Rosa Giral, i us acompanyem aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Atenció a la crònica d'en Miquel Bernis, que ens parla d'una onada de fred que tindrem properament. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem un dijous marcat pel temps bàsicament assolellat i el que ha de ser, a més, el dia més suau de la setmana. Al migdia, les temperatures fins i tot superaran els 15 graus i, per tant, l'ambient serà molt agradable. Tot això a les portes d'una onada de fred cada cop més confirmada, cada cop més clara i cada cop més llarga en els mapes del temps. A partir de demà es gira la truita, començarà a bufar vent de nord i entrarà aire fred que farà que el cap de setmana siguin ja els dies més freds, de fet, des que va començar l'hivern, amb temperatures clarament més baixes i valors que, de fet, ja dissabte i diumenge es quedaran per sota dels 10 graus. Fins i tot diumenge al migdia podria quedar-se a la mínima al voltant dels 6-7 graus, per tant, clarament la més baixa fins ara. Pel que fa a les temperatures del matí, esperem que el vent eviti probablement grans glaçades, però sí que parlarem de valors a primera hora pròxims als 0 graus. I com dèiem, aquesta situació s'ha d'allargar bona part de la setmana que ve, de manera que ens podríem passar uns quants dies amb el termòmetre per sota dels 10 graus bona part de la setmana que ve i, per tant, cal preparar-se per aquesta situació de fred molt intens que ens afectarà durant la setmana vinent. A més, aquesta situació anirà acompanyada de vent, en molts dies vent de nord, entre tramuntana i gregal, moderat. Alguns dies fins i tot aquest vent serà fort, per exemple, diumenge en alguns moments pot bufar amb ratxes que fins i tot arribin als 60-70 km per hora i, per tant, tot això contribuirà a augmentar la sensació de fred. El que no està tan clar és si aquesta onada de fred anirà acompanyada d'algunes nevades. De moment, les possibilitats de precipitació més elevades les tindrem demà al matí, a primera hora, amb alguns ruixats més aviat puntuals, però que probablement obligaran a obrir el paraigua a primera hora d'aquest divendres. La resta dels dies, ara com ara, tant el cap de setmana com la setmana que ve, les precipitacions no són l'escenari més probable. Haurem d'anar-ho seguint, perquè, insistim, aquesta onada de fred s'entreveu llarga i, per tant, encara de cara a la setmana que ve, els mapes podrien canviar.
Moltes gràcies, Miquel. Afegir que ara mateix tenim una temperatura de 6 graus aquí a Lloret. Aquesta matinada la mínima ha arribat als 4 i la humitat molt, molt elevada, 91%. I ara ja ens hem situat a 6 minuts que passen de les 8 del matí i fem un cop d'ull al que diuen els diaris en aquest dijous 12 de gener i comencem amb els de proximitat que destaquen tots dos, tant el diari de Girona com el Punt Avui, que el patronat de turisme es marca com a objectiu al mercat nord-americà. La demarcació supera els 5 milions de turistes. L'aeroport tanca el 2016 amb 1,6 milions de viatgers, que és la xifra més baixa des del 2003, i el segon any seguit amb menys de 2 milions d'usuaris. També sobre aquest tema turístic, el Pla d'Acció del Patronat de Turisme de la Costa Brava, Girona, pel 2017, aposta per la bicicleta i la sostenibilitat. D'altra banda, també es fan ressò aquests rotatius de la nova cita amb Girona 10. La promoció ofereix 1.440 places hoteleres i 6.642 àpats. Més de 8.000 places i noves propostes a 10 euros durant el Girona 10. I també una altra notícia que comparteixen el Punt i el Diari de Girona, Pere Vila, de Convergència i Unió, recupera l'alcaldia a Llançà. La moció de censura contra el republicà Guillem Cusí va prosperar amb el suport del Partit Socialista i el president de la Diputació ha tornat a l'alcaldia. Més titulars, 2 anys de presó per circular contra direcció. La noia va anar 28 quilòmetres per l'AP7, beguda i sense una de les rodes. En plan econòmica, l'empresa Tradein dobla la facturació. Ho explica el Punt, on també llegim que hi ha un any per valorar com cal Prudenci i Aurora Bertrana. L'any Bertrana, presentat a Girona pel conseller Vila, inclou un ambiciós pla editorial, 2 mostres i el film Josafat. També se'n fa ressò d'aquest tema al Diari de Girona, que explica que es commemora el 150è aniversari del naixement de l'escriptor i el 125è del de la seva filla Aurora. D'altra banda, l'Estat planteja traspassar al govern el tram de la Nacional 2 entre Maçanet i Tordera. L'executiu del Partit Popular també pretén cedir la titularitat de la variant de Sant Daniel a la Generalitat. Creu Roja detecta més persones sense feina ni subsidis entre sense sostre. Figueres preveu 500.000 euros al pressupost pel projecte del futur Museu del Circ. I també ens fem ressò, que ho explica el Diari de Girona, que un jutjat decidirà si torna a la categoria als empleats de les ambulàncies.
Les declaracions de Trump sacsegen la resta de la premsa escrita. Aquests són els titulars. El periòdico, desfermat. El País, Trump diu que vol construir el mur i Mèxic el pagarà. El Mundo, Trump contra el món. La Razón, Trump fa de Trump. El diari Ara ofereix el titular a cara i creu. I La Vanguardia, Trump admet ara que Rússia va piratejar Clinton.
I també són notícies destacades avui que el fiscal demana 9 anys d'inhabilitació a Francesc Homs per prevaricar i desobeir, i Homs ja ha anunciat que no plegarà perquè ho digui un tribunal i ha afegit que li fa fàstic al sistema polític de l'Estat. També s'ha conegut ara que hi havia uns fons reservats de l'Estat per espiar caps dels Mossos i la família Pujol amb detectius privats. D'altra banda, l'Audiència de Lleida manté el pare de la Nàdia en presó per risc de fuga. A Barcelona ha quedat incapacitada una dona per una malaltia causada pels excrements de colom. També a Barcelona, 3 nenes han aconseguit 1 milió d'euros contra el càncer infantil venent polseres. Més notícies. El jutjat d'Amposta ha reobert la investigació per l'accident de Freginals, on recordem que van morir 13 estudiants. En àmbit internacional, és notícia avui que Noruega és el primer país del món que paga la xarxa de ràdio FM. L'apagada ha començat aquest dimecres i s'aplicarà gradualment a tot el país fins a finals d'aquest any 2017. En plana cultural, Barcelona comprarà l'edifici del Teatre Tantarantana per 1.300.000 euros per garantir la continuïtat d'aquest teatre. I en esports, el comitè de competició obre dos expedients disciplinaris a Gerard Piqué per les seves crítiques als àrbitres. I hem de dir també en esports, que ens ho hem deixat a la portada del Diari de Girona, es fan ressò de la remuntada del Barça, que li ha permès accedir als quarts de final. L'equip pateix, però resolen els gols de Messi, Neymar i Suárez, un de cada membre del trident, i el Barça acaba guanyant 3-1 a l'Atlètic.
Obertura d'Eurotaller Zaicar el 3 de gener. El nou taller mecànic d'electrònica i diagnosi a Lloret de Mar. Som especialistes en la instal·lació de GPS, alarmes, localitzadors, sensors d'aparcament, equips d'àudio i mans lliures per al teu cotxe. A Taller Zaicar treballem amb les millors marques i disposem de servei de recollida i deixada per als nostres clients. Et farem qualsevol adaptació especial i a mida per al teu automòbil. Taller Zaicar. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries, número 65, de Lloret de Mar. Gran inauguració el dia 13 de gener a les 7 de la tarda. T'hi esperem.
Al restaurant El Rossell continuem amb la nostra cuina tradicional i de mercat i us volem convidar a provar els millors plats de temporada i els menús de cap de setmana. Celebracions? Dinars d'empresa? Al Rossell ens adaptem a les vostres necessitats. Restaurant El Rossell, obert divendres, caps de setmana i festius. Ens trobaràs a la urbanització Serra Brava, a l'avinguda del Pla del Rossell número 1. Més informació al telèfon 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana, tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3 364328. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Vine a tastar la nova carta renovada de la Iguana o a gaudir d'una copa en un ambient immillorable. Si vols celebrar el teu aniversari o el teu sopar d'empresa, a la Iguana tenim menús per a grups a partir de 18 euros. Vine entre setmana i deixa't seduir pel nostre menú diari a 10 euros amb 50. Ens trobaràs al carrer Grau número 2 de Lloret. Telèfon 972 36 45 77. Obert tot l'any. La Iguana, l'ambient més canalla de Lloret.
Vine a gaudir de la reformada històrica sala de ball Palace Atenea a l'Hotel Guitart Central Park. Un cop al mes us oferim les nostres grans nits de sopar i ball de la mà de les millors orquestres. El proper 28 de gener de 2017 celebrem la Nit de la Neu amb l'orquestra D'altra Banda i el sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a l'aparthotel Guitart La Molina. A més, aquesta temporada oferim l'opció d'abonament per a tota la temporada fins la revetlla de Sant Joan. Nou Palace Atenea a l'Hotel Guitart Central Park de Lloret.
Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest dijous 12 de gener a les 9 del vespre, cicle Cinema i Dona amb la projecció de Mia Madre, el retrat intimista d'uns personatges que ens fa sentir tan pròxims com un amic de la família. Preu de l'entrada, 5 euros. En acabar la projecció, Cineclub Adler coordinaran un post-screening amb l'Associació de Dones L'Aurora al Hall del Teatre.
Teatre de la Costa Brava Sud. Veniu al cinema. Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut passa d'un quart de nou, us ho explicàvem a la portada. Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia Bona Hora d'avui dijous 12 de gener. I aquesta setmana no només han començat, com us explicàvem ahir, les obres de millora a l'aparcament de Can Xardó, sinó aquest dilluns també s'han iniciat els treballs al carrer Llimones i al carrer de Barcelona.
En efecte, en el primer cas es tracta de renovar la xarxa d'aigua i de clavegueram. Al carrer Barcelona s'hi estan ampliant les voreres per tal que sigui accessible per als cotxes, donada la proximitat amb la llar d'infants.
Però hi ha més obres de millora que començaran ben aviat a la vila. A partir de la setmana que ve s'ha previst que comencin els treballs per urbanitzar l'entorn a la caserna de la policia local a l'Avinguda de les Alegries. I més endavant s'ha de tirar endavant l'habilitació de l'aparcament pels abonats de la piscina municipal.
Les diferents actuacions sumen un cost total d'uns 600.000 euros.
I parlant de la piscina, cal destacar que comença el 2017 amb una nova promoció. Qui s'apunti ara, se li regala la matrícula i una mensualitat. I el que fem és ampliar la informació amb la Rosa. Molt bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament ha engegat un seguit d'obres de millora a diferents punts del municipi just després de festes perquè estiguin enllestides abans de Setmana Santa. En parlem amb el regidor d'Urbanisme, que és Joan Bernat. El tenim als estudis. Bon dia.
Hola, bon dia.
La idea és aquesta, fer totes aquestes obres ara, a principis d'any, que és quan es molesta menys els veïns?
Sí, bé, que nosaltres tenim... A l'època turística doncs, tenim molta activitat. També és veritat que amb els últims anys la temporada s'ha allargat i el moment que tenim de més tranquil·litat així de, doncs, per fer aquestes obres i per intentar molestar o crear els almenys perjudicis possibles, creiem que és aquesta i per això totes aquestes obres que s'endegaran en aquesta, han començat aquesta setmana, alguns van començar la setmana passada i creiem que és la millor època. Anem fent actuacions sempre, eh? I havíem fet actuacions també a... abans de l'època nadalenca. Però creiem que ara és el moment doncs, per fer aquelles obres més grans, com per exemple la del pàrquing de Can Xardó.
Aquestes serien potser les més complexes, no? Les obres de millora del pàrquing, perquè hi ha moltes coses.
Sí, bé, hi ha aquesta, que home, per l'actuació i també per l'incidència que té en els veïns, és un aparcament molt utilitzat, i també pel cost i perquè està doncs, al costat del CAP i és un lloc molt central, però també l'urbanització de la caserna que començarà la setmana passada, la setmana que ve, és una obra molt important i també d'un import important també.
Què es fa exactament en els carrers Llimones i Barcelona, que les obres ja han començat aquesta setmana?
Bé, en el carrer Llimones el que s'està fent és renovant la xarxa de clavegueram i d'aigua potable. Ho fem progressivament a tots aquells carrers que ho necessiten més i anem fent a poc a poc i aquests carrers de la Pinta, havent-se arreglat com es va arreglar durant la peatonalització del passeig del carrer interior del passeig Verdaguer i ja es havia renovat doncs, algunes canonades, doncs aquest és un dels carrers perpendiculars, l'havíem de fer i bé, un cost d'uns... que són 40.000 euros i estaran poder unes 4 o 5 setmanes per fer-ho.
I el carrer Barcelona?
I el carrer Barcelona és un tema d'accessibilitat. Bé, és una demanda que allà hi ha una llar d'infants al costat. La vorera era insuficient, per tant, aprofitem per eixamplar aquesta vorera i fer-la accessible, fer també un tema d'il·luminàries i fer els passos adaptats, els passos de peatons adaptats.
Regidor, ho ha esmentat abans, la setmana que ve hi ha la previsió de començar l'entorn, totes les obres que es fan a l'entorn de la caserna de la policia. Què s'ha previst exactament? Què es farà amb aquestes obres?
Bé, la caserna tenia un pressupost, però no tenia per fer l'urbanització. L'any passat ja es va aprovar aquest projecte d'urbanització que farà que es vegi, que llueixi una miqueta més. És una part, és l'entrada de Lloret de Mar, és l'entrada d'una caserna d'un edifici molt important. Sembla que les obres eren gairebé de mig milió d'euros. Amb les baixes sembla ser que seran uns 350.000 euros. L'any passat ja vam executar una part d'aquest projecte d'urbanització, que és el que es veu a dia d'avui, que és aquell vial que permet entrar els cotxes a la caserna, i ara finalitzarem aquesta urbanització. Hi ha un tema de mobiliari, hi ha també un carril bici, hi ha bastanta cosa de jardineria, il·luminació, però crec que dignificarà més l'espai, que en aquests moments està en una certa provisionalitat.
És el que hi falten allà, no? Perquè l'edifici ja funciona perfectament, faltava això, adequar l'entorn.
Sí, falta adequar l'entorn, i llavors ja es veurà d'una manera molt més ordenada.
El que es farà més endavant és el pàrquing a la piscina per als abonats.
Sí, això potser encara tardarem uns 15 dies, però bé, és una obra que ja l'hem esmentat moltes vegades, que crec que camina en aquesta direcció d'intentar cada cop sumar més socis, que ens estem sortint, els inputs que ens arriben són positius, i bé, serà un pàrquing exclusivament per abonats de la piscina, que evidentment ho gestionarem d'una manera eficient, és a dir, que hi hauran dues hores, encara que hem d'estudiar la proposta, però no es podrà deixar tot el dia, evidentment, i serà només en aquell moment que hi hagi els usuaris a la piscina. Jo crec que al febrer, això, a finals de febrer, ja hauria d'estar llestit.
Quin cost tenen tots aquests treballs? Ja hem anat esmentant algunes quantitats. Can Xardó són uns 200.000 euros, el carrer Llemona és uns 45.000, la caserna, hem dit, més o menys 300.000...
350.000 350.000 euros. Ara, la passada legislatura, el passat any, van executar 110, crec recordar, i ara són 260, doncs 370.000 euros.
De totes aquestes obres sumades, que ens anem a...
A molts diners,
però sí.
A una quantitat important, que la veritat no ho sé, però més de mig milió d'euros, 700.000 euros d'inversió en millores, sobretot en tema d'aparcaments, però també en tema de carrers i millora i l'urbanització de la caserna. També aprofitarem, ja ho vam fer abans de festes, per arreglar panots, fer petites actuacions. A vegades parlem de grans coses o d'actuacions molt importants, però vam fer dos contractes menors per empreses que vinguessin a arreglar panots, i vam fer una part de fanals, i també aquí al centre, al front marítim, vam també fer carrer de la Vila i altres carrers molt centrals. Ara faríem actuacions més a altres barris, com pot ser el Molí, pot ser Can Vallell, i faríem dos contractes més per anar arreglant aquest dia a dia de la gent, d'aquells panots que es mouen o de petites reformes que s'han de fer a la via pública.
Abans hem parlat de la piscina. Sabem que comença l'any, el 2017, amb una promoció per animar la gent, no? Que s'apunti, faci esport, vida sana, que comenci bé l'any, no?
Sí, és per acabar de donar aquella petita empenta que ja tothom té de bons propòsits pel nou any. Doncs es dona la matrícula gratis i un mes gratuït. Es fa efectiu un mes, et donem un mes gratuït, i a part la matrícula, i no hi ha no tens per què tenir permanència. És a dir, pots provar-ho un o dos mesos i et regalem aquest mes. Animar tota la gent que vagi. La veritat que cada cop són més els que van a la piscina, que cada cop treballem amb uns índexs de qualitat més important. La gent ens diu que estan molt bé, que els cursos estan bé, que les classes estan són òptimes, o els agraden, i per tant intentar creuar aquesta frontera dels 2.000, de 2.000 socis, que ho farem en els propers mesos segur.
Joan Bernat, regidor d'Urbanisme i també d'Esports, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia, bona hora.
Doncs seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora, quan falten 5 minuts per situar-nos a 9:15 i parlem ara d'una campanya. Les reserves de sang estan sota mínims. De determinats grups, com per exemple la negatiu, només hi ha sang per un dia. De fet, aquest grup és un dels més rars, però és que el del grup 0, el grup universal que pot donar sang a tothom, del negatiu només hi ha reserves per 3 dies.
Això ho veiem al web de la Generalitat, donarsang.gencat.cat, on es pot consultar en temps real les reserves de sang que hi ha. De fet, les reserves a tot Catalunya han baixat un 25% durant les festes de Nadal.
És per això que des del Banc de Sang es fan crides a la població perquè en doni. I per facilitar-ho, entre aquest divendres, que és dia 13, i el vinent, que és 20, els grans hospitals faran una marató de donants de sang.
A més dels recintes hospitalaris, tant divendres 13 com dissabte 14, es podrà donar sang a l'Ajuntament de Barcelona i al Palau de la Generalitat, que per primera vegada obriran les portes per aquest motiu. El dia 13 també es podrà fer aquest gest solidari als ajuntaments de Tarragona, Lleida i Girona.
Dia 13, per tant, demà divendres. I qui ho vulgui pot reservar hora per fer la donació al web maratodonants.cat. En total s'espera aconseguir 8.000 donacions que permetin remuntar les reserves després del període de Nadal.
Des de Lloret, l'hospital més proper on es pot donar a partir de demà i durant una setmana és el Josep Trueta de Girona. Aquesta crida coincideix amb la campanya que es farà aquí el proper 20 de gener, en què la recollida canvia d'ubicació. En lloc de fer-se a la biblioteca, a partir d'ara se situa al Teatre Municipal.
Els horaris seran al matí de 10 a 2 i a la tarda de 4:45 fins les 9, com és habitual. Es recollirà també sang al Centre Cívic del Rieral en horari de tarda.
Un parell de dades més. 6 de cada 10 catalans no han donat mai sang. A les comarques gironines, les donacions de sang han estat històricament altes, però aquest any s'han reduït en 2.000 bosses menys que l'any passat.
Ampliem tota aquesta informació amb la doctora Anna Millán, del Banc de Sang i Teixits de Girona. Molt bon dia.
Bon dia.
Dèiem que es fa una crida especial a tot Catalunya.
Sí, venim d'un Nadal que se'ns ha avançat una mica la grip, amb la qual tenim unes reserves que ja normalment són baixes després de Nadal i aquest any encara són una mica més baixes.
Perquè en quin sentit afecta la grip?
Doncs que els donants que tenen la grip no poden donar sang. I, doncs, els donants habituals que estan acostumats a venir a donar sang, si tenen la grip, doncs aquests dies no ho poden fer.
I amb aquesta campanya es pretén que aquestes persones tinguin més temps per donar-ne, o bé, més temps? Se'ls demana que, si no ho han fet, ho facin? Com es pot aconseguir arribar a aquestes 8.000 donacions?
Bueno, és una campanya que fa 4 anys que es fa, és una campanya que en diem 2.0, perquè intentem que participi tothom, tant el que pot donar sang, doncs això, i el que no pot donar sang, transmetent el missatge a través de les xarxes socials, no? Llavors, sempre la fem després de Nadal, perquè històricament sempre veiem que després de Nadal els estocs del Banc de Sang sempre estan molt justets. Si no féssim campanyes així, doncs tindríem problemes per suplir els hospitals.
Tot i així, aquest any la situació és pitjor que altres anys?
Sí, segurament està en relació amb això, que l'epidèmia de la grip se'ns ha avançat un parell o tres de setmanes, i llavors tenim un pool de gent que normalment dona sang que aquests dies no pot fer.
Dèiem que es pot reservar hora per donar sang en el cas dels hospitals més grans.
Sí, per exemple, si volguéssiu venir a donar sang al Trueta, hi ha horari reservat els dies de la marató, que és del 13 al 20, de manera que intentem així facilitar la donació a la gent i que no s'hagi d'esperar.
Aquí a Lloret, a més, també hi ha campanya el dia 20, la campanya habitual, diguéssim, però amb una novetat, es farà al teatre.
Sí, hem canviat d'ubicació, intentarem que la biblioteca se'ns feia una mica complicada i molestàvem els usuaris de la biblioteca i creiem que el teatre municipal doncs facilitarà les coses. Convidem a tothom i els que sou donants habituals de Lloret, per sapigueu això, que canviem l'ubicació sobretot.
Doncs queda dit i només... Com animaríem a la gent a venir a donar sang? Què se'ls pot dir per sensibilitzar la població i que s'animin?
Bueno, això, doncs, no, que un de cada 6 de nosaltres no ha donat mai sang, però un de cada 4 rebrà sang en algun moment de la seva vida. Vull dir que jo crec que és un gest que ens fa ser solidaris, però és que probablement algú de nosaltres necessitarà la sang, si no nosaltres, algú de la nostra família.
doncs, que tothom col·labori amb aquesta campanya, tant si és a través de les capitals amb la campanya, amb la marató de donació de sang, com si és el dia 20 aquí a Lloret, que ja ens en farem més ressò, però ja comencem a anunciar que es fa canvi d'ubicació i que la donació es farà al teatre a banda del Centre Cívic del Rieral divendres a la tarda.
Exacte, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, doctora Anna Millán, per atendre'ns. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Dos quarts de nou en punt. Prepareu totes les bufandes, tots els anoracs, tots els guants, gorros, tot el que tingueu d'abric, perquè sembla que passarem fred els propers dies. De moment, avui quin dia tenim? Miquel Bernis, amb la previsió del temps. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem un dijous marcat pel temps bàsicament assolellat i el que ha de ser, a més, el dia més suau de la setmana. Al migdia, les temperatures fins i tot superaran els 15 graus i, per tant, l'ambient serà molt agradable. Tot això a les portes d'una onada de fred cada cop més confirmada, cada cop més clara i cada cop més llarga en els mapes del temps. A partir de demà es gira la truita, començarà a bufar vent de nord i entrarà aire fred que farà que el cap de setmana siguin ja els dies més freds, de fet, des que va començar l'hivern, amb temperatures clarament més baixes i valors que, de fet, ja dissabte i diumenge es quedaran per sota dels 10 graus. Fins i tot diumenge al migdia podria quedar-se a la mínima al voltant dels 6-7 graus, per tant, clarament la més baixa fins ara. Les possibilitats de precipitació més elevades les tindrem demà al matí, a primera hora, amb alguns ruixats més aviat puntuals, però que probablement obligaran a obrir el paraigua a primera hora d'aquest divendres. La resta dels dies, ara com ara, tant el cap de setmana com la setmana que ve, les precipitacions no són l'escenari més probable. Haurem d'anar-ho seguint perquè, insistim, aquesta onada de fred s'entreveu llarga i, per tant, encara de cara a la setmana que ve els mapes podrien canviar.
Doncs ho anirem seguint, però de moment fem aquesta primera alerta. Miquel, moltes gràcies. Des de Protecció Civil, l'estació meteorològica ens indica que la temperatura ara mateix se situa als 6 graus, la humitat al 92%, i també hem consultat l'estació meteorològica de Cala Canyelles, on tenen 3 graus més, ara mateix 9 graus. Vuit i 32, Diari de Girona i el Punt Avui. Repassem què diuen aquestes portades avui dijous 12 de gener. I es fan ressò del Patronat de Turisme, que ha donat dades d'aquest 2016 que deixem enrere, i la demarcació ha superat els 5 milions de turistes. El rècord històric de visitants del 2016 contrasta amb la davallada constant de passatgers a l'aeroport. I és que l'aeroport ha tancat aquest any amb 1,6 milions de viatgers, que és la xifra més baixa des del 2003, i és el segon any seguit amb menys de 2 milions d'usuaris. També es fan ressò aquests diaris que el Pla d'Acció del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona pel 2017 aposta per la bicicleta i la sostenibilitat, i també el Patronat es marca com a objectiu el mercat nord-americà. Una altra notícia que comparteixen els dos diaris amb la mateixa fotografia és que Pere Vila, de Convergència i Unió, recupera l'alcaldia a Llançà. La moció de censura contra el republicà Guillem Cusí va prosperar amb el suport del Partit Socialista i el president de la Diputació ha tornat a l'alcaldia. Més titulars que veiem en aquestes portades. Els actes de l'any Bertrana inclouen l'estrena del film Josafat. Commemoren el 150è aniversari del naixement de l'escriptor i el 125è del de la seva filla Aurora. Pel que fa al diari El Punt, hi ha una imatge ben grossa de la presentació amb representants d'entitats, empreses, associacions i institucions de la nova edició del Girona 10. Nova cita amb Girona 10. La promoció ofereix 1.440 places hoteleres i 6.600 àpats. Són diferents propostes a 10 euros durant aquesta campanya del Girona 10. Pel que fa al Punt, en bateria de titulars, llegim que es sentencien 2 anys de presó per circular contra direcció a una noia que va anar 28 quilòmetres per l'AP7 beguda i sense una de les rodes. D'altra banda, l'empresa Tradein ha doblat la facturació. Pel que fa al diari de Girona, també explica avui que l'Estat planteja traspassar al govern el tram de la Nacional 2 entre Maçanet i Tordera. L'executiu del PP també pretén cedir la titularitat de la variant de Sant Daniel a la Generalitat. La Creu Roja detecta més persones sense feina ni subsidis entre els sense sostre. En plana política, el diari de Girona, en un breu titular, explica que el fiscal demana 9 anys d'inhabilitació a Francesc Homs per prevaricar i desobeir. Homs, per la seva banda, ja ha dit que no plegarà perquè ho digui un tribunal i ha afegit que li fa fàstic al sistema polític de l'Estat. I finalment, el diari de Girona, en esports, es fa ressò de la victòria del Barça, que tira de remuntada i accedeix als quarts de final de la Copa. Va guanyar 3-1 a l'Atlètic gràcies als gols de Messi, Neymar i Suárez.
La resta de titulars de la jornada que són encapçalats i sacsejats per les declaracions de Trump a la premsa. Avui, El Periódico titula Desfermat, mentre que El País fa clara referència i diu Trump diu que vol construir el mur i Mèxic el pagarà. El Mundo, Trump contra tot el món. La Razón, Trump fa de Trump. El diari Ara també fa referència a cara i creu amb una fotografia d'Obama i de Trump. La Vanguardia, finalment, també titula la seva primera plana Trump admet ara que Rússia va piratejar Clinton.
I també avui, altres notícies, no farem comentaris de les declaracions de Donald Trump, però sí que volem explicar-vos altres notícies que són destacades avui. Per exemple, que hi havia fons reservats de l'Estat per espiar caps dels Mossos i la família Pujol amb detectius privats. D'altra banda, l'Audiència de Lleida manté el pare de la Nàdia en presó per risc de fuga. A Barcelona, una dona ha quedat incapacitada per una malaltia causada pels excrements de colom. També cal destacar la fita que han aconseguit tres nenes de Benicarló, que han recaptat 1 milió d'euros contra el càncer venent polseres contra el càncer infantil per ajudar concretament a una amiga seva a qui van detectar leucèmia. El jutjat d'Amposta ha reobert la investigació per l'accident de Freginals. Ens n'anem ara a Noruega, que és el primer país del món que paga la xarxa de ràdio FM. La pagada ha començat aquest dimecres i s'aplicarà gradualment al llarg de tot l'any. A Barcelona es comprarà l'edifici del Teatre Tantarantana. L'Ajuntament pagarà 1.300.000 euros per garantir la continuïtat d'aquest teatre. I en esports, el comitè de competició ha obert 2 expedients disciplinaris a Gerard Piqué per les seves crítiques als àrbitres.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs en parlen i comencem amb una notícia que no és precisament bona. Lloret i Salt són els municipis amb més risc de pobresa. Els dos municipis gironins tenen una taxa del 18%, superior a la mitjana catalana. En concret, a Lloret és del 18,8%. Són aquests dos municipis de més de 25.000 habitants amb una taxa de població en risc de pobresa més alta, segons l'estudi La pobresa a Espanya poble a poble, elaborat per la consultora Ice Group a partir de la informació de l'Institut Nacional d'Estadística i amb indicadors sociodemogràfics i econòmics. L'informe pren de mostra a nivell de Catalunya les poblacions amb més de 25.000 habitants i calcula la seva taxa de població en risc de pobresa. Podeu consultar aquestes dades a la pàgina 8 del diari El Punt, on situen en tercera posició Sant Adrià del Besòs, quarta Salou, cinquena Santa Coloma de Gramenet. I Sitges és el municipi amb més risc de pobresa a tot Catalunya. D'altra banda, tant el diari de Girona com el Punt, ho veiem a la portada, parlen de les dades que ha fet públiques el Patronat, que ha dit que hi ha més de 5 milions de turistes a la demarcació per primer cop. I en el cas del Punt, ho llegim a la pàgina 10, on es fan ressò també que el mercat rus ha crescut a Lloret un 17%. Diu que aquestes dades són respecte a l'any anterior, quan hi va haver el mínim històric d'aquests visitants, segons l'alcalde Jaume Dolçat. També sobre Lloret, en El Punt, i expliquen que el municipi ha de pagar 310.000 euros a la constructora del sociocultural en interessos. L'Ajuntament i l'empresa constructora Acciona encara tenen el principal litigi obert pel sobrecost de les obres, que van acabar costant més de 10 milions d'euros. I finalment acabem explicant-vos que el diari de Girona es fa ressò de dues notícies que ja vam comentar ahir aquí a la ràdio. Una és que Lloret inicia les obres de millora de l'aparcament gratuït de Can Xardó i l'altra és que crema una casa ocupada a la urbanització Serra Brava de Lloret.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Cineclub Atlas, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest dijous 12 de gener a les 9 del vespre, cicle Cinema i Dona amb la projecció de Mia Madre, el retrat intimista d'uns personatges que ens fa sentir tan pròxims com un amic de la família. Preu de l'entrada, 5 euros. En acabar la projecció, Cineclub Atler coordinaran un post-screening amb l'Associació de Dones L'Aurora al Hall del Teatre.
Teatre de la Costa Brava Sud. Veniu al cinema. Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat.
Amb el suport de Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3 quarts menys 5 de nou, ens fem ressò ara aquí al Bon Dia, Bona Hora d'un nom propi, el de Victòria Cuesta. És una lloretenca de 48 anys que ha treballat al sector de l'hostaleria i que ha escrit el seu primer llibre. Es titula Deseo ser feliz i té com a rerefons l'autoajuda.
L'argument d'aquesta obra de ficció se centra en la Maria, una noia jove que destaca per les seves ganes de viure i humanitat.
Deseo ser feliz, publicat per l'editorial Camelot, es troba a llibreries com La Bona Lletra, però també a l'FNAC o Amazon. Ara, Victòria Cuesta està escrivint la seva segona novel·la. I tenim aquí als estudis a Victòria Cuesta, a qui saludem. Molt bon dia, buenos días.
Buenos días, María.
Queremos saber más cosas de esta novela, Deseo ser feliz. ¿Qué nos cuenta?
Bueno, pues es una novela, como ya la han catalogado, de autoayuda, pero la verdad que es el fondo. Y cuando comencé a escribirla, yo no pensaba en un género en particular. Fue una cosa, era un fluir de sentimientos que iban viniendo solos y, bueno, se fue creando María, que es la protagonista, y disfruté mucho escribiendo esa novela. Pero fue una cosa casual, no era una cosa... Yo he siempre leído mucho, mucho, era una pasión. Y apunté, tengo apuntes por todo, tengo carpetas con lo que más me gustaba o con apuntes que yo pensaba que tenía que tener guardados. Y me gustaba investigar y buscar escritores. Pero bueno, no pasaba de ahí. Y de una forma casual, pues comencé a escribir y, bueno, surgió la novela. Y es que fue así, y me dicen, pero tú, no, es que yo ni había pensado en un género, es más, es que no había pensado ni en escribir una novela. Y cuando la vi que la había terminado y que mi novela pues ya estaba creada, yo decía, wow, yo soy capaz de hacer otra. Y así fue como empecé las ganas de decir, voy a seguir escribiendo. Y bueno, y con esta novela pues comencé a pasarla a amigos, familiares, pero sin más interés de decir esto va a pasar a más, porque es que desde un principio no fue una idea de decir voy a sacar una novela, voy a comenzar a publicar, no era la idea, era, no sé, un expresar. Y ya está, y bueno, y que los amigos y los familiares, claro, a todos les parecía fenómeno, pero a ellos que me iban a decir la criatura, porque estaba muy bonito. Pero bueno, fue ahí, de casualmente, fue como yo llegó hace unos meses, que a raíz de una amiga, mi amiga Carol, pero tú tienes que, este libro hay que moverlo, hay que está muy bien. Y ella fue la que me fue un poco metiendo por las redes sociales, que yo soy un poco reacia, ¿no?, a meterme en este tema. Y sí, conocí a Isaac, que es un compañero de aquí, un escritor de por aquí de vuestra tierra, de Cataluña, pero todo fue muy casual. Y él me llevó a Pablo, mi editor de ediciones Camelot, que estoy muy, muy agradecida por haber confiado en una obra que yo no pensaba que ellos le iba... Y sí, desde un principio me animaron y que si deseaba publicarla, y así comenzó. Es que fue todo una cosa detrás de otra, sin buscarla y sin saber qué iba a ocurrir. Pero estoy muy orgullosa y muy satisfecha, la verdad.
Hombre, normal, ¿no? Porque la primera novela y que vaya todo tan, tan fluido, ¿a la segunda en qué momento está?
Uy, la segunda es que es muy complicada, ya llevo bastante, pero el tema más... El tema de fondo es que es un poquillo complicado, es la iglesia. Bueno, es más bien... Quiero hacer una crítica a cómo se interpreta la Biblia y a cómo... Y entonces eso ya... Eso tiene mucho trabajo. Pero bueno, la tengo ya ahí en bastantes capítulos y... Pero hay mucho trabajo por hacer, porque hay que informarse muy bien y son temas muy, muy delicados.
¿Crees por eso que uno de los secretos de haber llegado donde ha llegado Deseo Ser Feliz es precisamente la poca, entre comillas, ambición que le pusiste al escribirla, sino era una cosa que hacías por pasión y ya está?
Sí, yo creo que sí. Y este segundo, creo que por eso no tengo prisa. Es una cosa que yo... las cosas creo que llegan en su momento, y igualmente que esta novela llega en el momento más adecuado de mi vida, pues yo pienso que el otro pues seguirá fluyendo lo mismo, llegará. Y además no me gusta hacer las cosas ni con prisa y sin informarme. Yo para hacer Deseo Ser Feliz leí mucho de psicólogos, de médicos. Era un libro que para ser tan humano y con tanto sentimiento tenías que estar bien informada, porque podía hacer daño a personas que a lo mejor pasan situaciones que vive María y que las trata un poco tú a la ligera. Son situaciones muy personales y muy humanas, y hay que vivirlas un poco, y para eso pues tienes que informarte. Entonces eso lleva mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo tardaste en escribir?
Más que en escribir, porque escribir para mí, yo me preguntan, digo, es que no me resulta difícil. Si ya tengo una información y la idea que yo tengo, y luego lo que te va viniendo cuando ya te metes los personajes y los vas creando, viene solo. Lo peor para mí, bueno, lo peor no, lo más laborioso es informarte. Y cuando ya tienes muchas ideas, porque empieza, yo me gusta mi boli y mi lápiz, y mi borro, tachones, luego ya lo tendré que pasar al ordenador. Pero eso es lo más difícil. Pero luego pasar al ordenador es muy fácil. Uh-huh. Ya le das forma. Pero buscar y plasmar tus pensamientos en un papel, eso es más difícil. Y no sé, tiempo. No sé, la verdad, no fue mucho. O será que a mí se me hizo corto, porque como disfruté tanto haciéndola, pues no lo sé, la verdad que no. No lo sé el tiempo exacto que tardé.
En todo caso, queremos saber algo más de María, que por cierto me gusta mucho, ¿eh? El nombre de la protagonista. Queremos saber algo más, ¿no? Sabemos que es una chica joven que tiene muchas ganas de vivir, pero la novela dices que trata de temas profundos, además se ha catalogado como de autoayuda. Explícanos un poco algo que nos puedas avanzar de la novela, del argumento.
Sí, bueno, María es una muchacha, es una joven, pues como tú, más que yo, porque ya soy un poco más que joven, pero es una joven muy corriente, es muy humana, tiene unos grandes valores, descubre y que tiene una gran intuición, y ella, esa intuición le va llevando a tomar decisiones que dice, así debe ser, pero... Todo esto es a raíz de vivir su día a día. Con la vivencia de María y de los personajes, que hay personajes que son muy entrañables, les tomas cariño. Y con su vivencia te demuestran que la felicidad esa que tanto buscamos, pues la mayoría de las veces depende más de nuestros pensamientos que de nuestras circunstancias en ese momento. Y ella te va demostrando, porque su vida no es un jardín de rosas, porque también se vive, por ejemplo, su madre Adela padece Alzheimer y se vive una enfermedad que está haciendo mucho daño a muchas personas y sus familias, ¿no? Y ve la angustia y vive la angustia de María de no poder ayudar a su madre como ella desearía. Luego también con su hay amor, hay quien me ha dicho, es que también es un poco romántica. Digo, hombre, hay un poquito de todo, no va a ser pena. Pero lo vive su amor, el desengaño. Pero ella te va demostrando el potencial tan grande que tenemos mentalmente, pero no de tonterías ni de poder, no se habla de eso, sino de lo que en realidad el ser humano tiene su capacidad mental. Y somos vamos tan deprisa y tan... Me tengo que levantar, el trabajo, luego llego a las dos, que si hago la comida, con el niño... Y hay veces que dices, me gustaría hacer esto, porque lo deseas, porque en ese momento es lo que tú piensas que debes hacer, pero como vamos tan condicionados y tan cronometrados en lo que tenemos que hacer, no escuchamos nuestro... Y ella te incita a llevar tu vida normal, pero hacerlo aprovechando el potencial que tenemos. Y te lo demuestra con hechos y con su vivencia. Y entonces dices tú muchas veces, por eso los lectores se verán reflejados muchas veces. Porque es una vida muy cotidiana, pero son cosas tan del día a día que nos pasa a todos y que no aprovechamos, que te das cuenta que, bueno, es un libro en el que, gracias a María, pues te da un empuje en algunos momentos, porque no todo es bonito. Y hay momentos muy tristes, muy dolorosos. Y es un libro que te da un empuje para afrontar esas situaciones, o incluso la vida del día a día, pero para afrontarlo con una actitud más optimista, más fuerte. Y el ser humano es que estamos capacitados para hacer muchas más cosas de las que hacemos. Y entonces el fondo de ese libro es ese.
Y este fondo es también el fondo de Victoria Cuesta, es decir, ¿María es un poco Victoria?
No, que va, yo soy más mala que María. María es una mujer muy comprensiva, no es que sea más mala, yo no soy María, ni mucho menos. Lo que sí es verdad, Yo siempre lo digo porque hay personas de las que han leído el libro, porque antes de publicarlo, bueno, mi amiga y mi familia y toda esta gente, yo se lo pasaba porque yo quería darle a conocer a María. Porque yo veía que a mí María me había ayudado en momentos que, cuando yo la iba creando, pues sí puede ser seguramente que haya reflejado mi forma mejor de ver las cosas o de pensar, se refleje en María o en algunos personajes o en algunos momentos de la historia, pero no porque sea mi biografía, sino... Bueno, porque eso es una cosa que no lo puede evitar, se refleja, pero no, no soy María. Ella lo que pasa es que es una persona que, no sé, es que es una persona tan completa en el aspecto de cómo, no porque sea ni perfecta ni feliz, siempre, las 24 horas, porque eso es imposible, pero es cómo se supera y cómo tengo este problema y tengo que superarlo. Y yo sí soy así, eso sí es verdad. Pero yo pienso que también he madurado. Yo pues siempre digo que cuando escribí Deseo Ser Feliz, aprendí de María, porque María me demostró cosas que a mí se me habían olvidado. Supongo que a muchas personas cuando lo leen le va a pasar lo mismo. Hay muchos valores que María te recuerda, y supongo que son valores que a mí siempre pues, me la habrán inculcado de pequeña, claro, si no, no los recordaría, ¿no? Y entonces pues yo me di cuenta que es verdad, que esos valores te pueden ayudar a ser más feliz, por lo menos con tu familia, con tus amigos, y eso es lo más importante. También es una persona que María y todos sus personajes de Deseo Ser Feliz te recuerdan la importancia, y eso sí aprendí a valorarlo yo mucho, de las personas que tienes a tu lado, que estamos tan acostumbrados que las vemos a nuestro lado que decimos, bueno, tampoco, también estoy yo cuando, y no, ese no es el tema, no es yo estoy cuando tú me has hecho, te he hecho falta, no, el tema es que tú las tienes ahora ahí y te están dando su cariño, su amistad, y no nos damos cuenta. Y con María, pero no porque te dé una lección, porque no es un libro de esto de autoayuda que te enseña, no sé, la Biblia, no. Es su vida. Y el vivir su vida, tú te ves reflejada y dices, ay, pues es verdad. Y te da un poquito de empuje para hacer esas cosas que a ti se te habían olvidado que sabías hacerlas. Y yo esto no soy yo. Pero sí es verdad que tenía una persona, hasta hace muy poquito, cerca de mí, que ha sido la persona que ha sido capaz de inculcarme todos esos sentimientos. Sin esa persona yo creo que hubiese sido imposible escribir este libro. No el hecho de escribirlo, sino sentir lo que yo siento para poder escribirlo y reflejarlo en ese libro. Por eso yo este libro siempre se lo he dedicado a muchas personas. Pero ahora, especialmente a mi hermana, eso es su libro. Gracias a ella está aquí.
Pues nos alegramos que se haya... que haya ido todo tan bien. Esperemos que en la segunda novela pues, también sea un éxito, pero de momento a disfrutar de esta y con ganas de leerla ya, Deseo Ser Feliz, de Victoria Cuesta. Muchísimas gracias por pasar por aquí, por la radio de Lloret, a contárnoslo, y muchísima suerte.
Uy, muchas gracias a vosotros, a ti María, a Rosa, a Edu, que fue también que me escuchó un poquito para que viniera aquí con vosotros, y os estoy muy agradecida, a los oyentes, a todos los que han leído mi libro, y bueno, animo a los que no lo han leído, que lo pueden comprar si quieren en La Buena Letra, aquí en Lloret, o pueden en Amazon, como tú has dicho, en la Casa del Libro, y yo creo que les quedará un buen sabor de boca cuando terminen de leerlo.
Pues esperemos que sea así, también esperemos que no sea la última vez que pasas por la radio. Muchísimas gracias y buenos días.
Vale, buenos días, gracias.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Set minuts i arribarem a les 9 del matí i deixem la literatura, però no la plana cultural, perquè expliquem ara que Toni Bach, el pregoner de la Festa Major de Sant Romà i cap de colla dels castellers de Vilafranca, serà el primer conferenciant de l'any al Club Marina Casinet. Demà serà al local de l'entitat lloretenca per oferir la xerrada Fem Pinya.
Toni Bach, nascut al Masnou, però ben arrelat a Lloret, on ha viscut uns anys i ha estat dels capdavanters en la recuperació de les regates de llaüts i de l'esport de competició a través del Club de Rem Santa Cristina, va integrar-se al seu moment també per vocació i afany de participar en les tradicions a la Colla Vella dels Xiquets de Vilafranca del Penedès, on ha fet una llarga carrera.
En els últims temps ha arribat a ser cap de colla, cosa gens fàcil, i sota la seva direcció els Verds han aconseguit guanyar el Campionat de Catalunya.
Recordem que mesos enrere Toni Bach va ser el pregoner de Sant Romà. En el discurs inaugural de la Festa Major va argumentar per què se sent lloretenc.
No sé explicar per què tinc tan interioritzada la pertinença a Lloret. Potser perquè un dels cognoms del meu avi matern, Andreu, és dels que es troben a les referències de les primeres llars uretenques. No ho sé. Però el que sí que sé és que em sento de mar, el que carona la sorra i el que pica les roques. Em sento de les platges, cales i caletes. Em sento dels temporals de setembre, del soroll de les estropades de llagut, de l'olor de mar, de la sensació de peus nus trepitjant la sorra molla i envoltats d'escuma de les onades, de la festa gronxolada per aquest mar anant i tornant a Santa Cristina al so del toc anar a córrer, de la passió pel samorra-morra, de l'obreria de Santa Cristina. Em sento de la dona marinera, de l'Àngel, de les alegries, de Sant Pere del Bosc. Em sento d'aquest bosc, de conèixer els bolets, de trobar ous de reig, de les olors del bosc, de romaní, de farigola, d'eucaliptus, de la marxa de les ermites, de les platges, de la tirada de l'art, de la fira dels Sants Metges, del Xinutxano, de Sant Telm. Per mi, ser de Lloret és arrel, ser és amistat, és família, és poble.
Toni Bach torna, doncs, demà a Lloret. Pronunciarà la xerrada Fem Pinya a partir de les 8 al Club Marina Casinet. El president de l'entitat és en Joan Domènech i el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia.
Per què Toni Bach inaugura aquest 2017?
Doncs mira, per anar-li donant variació, nosaltres procurem, sempre ho dic, que les conferències no siguin monotemàtiques, no tinguin sempre només una tendència i que, per tant, puguin obrir un ampli ventall de possibilitats i que hi hagi gent diversa que pugui dir, doncs mira, avui això m'agrada més perquè és més afí a mi o almenys. I aleshores ens va semblar que després de l'èxit que darrerament ha tingut el grup, l'equip aquest de colla dels xiquets que va en Toni, doncs que era un tema que era poc conegut aquí i que ens podia distreure una mica explicant com funciona tot això, aquest risc o no risc que diuen que tenen els castellers, que ells sempre defensen que no n'hi ha tant com sembla. Però en tot cas, doncs, mira, es va semblar que era interessant que podia obrir també una mica això que interessa la joventut, etc. I aleshores, com que és un tema que està d'actualitat, perquè desenganyem-nos, el tema dels castellers avui dia s'ha imposat possiblement per aquesta especial connotació del risc que deia fa poc, precisament. El jovent d'ara, per exemple, de les manifestacions catalanes, potser falten a les sardanes o falten altres tipus de manifestacions que troben massa passives o massa poc de risc. En canvi, en l'esport que connota una dificultat o pòntic aquí i allà s'hi aboquen, i per això jo penso que ha triomfat l'especialitat aquesta dels castells, que té una espectacularitat i té una dificultat notòria. Aleshores, això aquestes recuperacions les hem fet moltes vegades i val la pena que ens ho expliqui un cubisqui, i aquesta és la raó per la qual, parlant amb la Junta, algú va dir, oh, veus, estaria bé ara que vingués en Toni Bach, i com que és una persona molt assequible i una persona que, com ha remarcat en aquest tros que heu agafat del pregó, doncs sent molt Lloret, i això és molt interessant, perquè ojalà n'hi haguessin molts de Toni Bachs, doncs vàrem dir sí, tant que sí, i ell va estar encantat de venir.
Ara anava a dir, no va ser difícil, no? Convèncer-lo?
No, i mira, si vols que et digui la veritat, és el primer conferenciant que, en comptes de trucar-lo jo per recordar-li, m'ha trucat ell. O sigui, això de la il·lusió que li fa de venir, perquè normalment els conferenciants els fitxes en un moment determinat, quedes per un temps, dius, bueno, ja et tornaré a trucar, te recordaré això tal dia, a veure què necessites, i la pantalla, no pantalla, etc. I ahir jo pensava, tinc de buscar els papers, l'adreça electrònica o el telèfon d'en Toni Bach, que se li ha de trucar, i quan estava pensant això davant de l'ordinador, me toca el telèfon, i diu, soc en Toni, a veure com ho fem això i tal, i o sigui que em va fer gràcia i va donar just la característica que jo ja havia descobert amb ell de fa temps, perquè el conec, clar, de tot això que hem explicat de l'època de l'obreria de Santa Cristina, de posar en marxa els llaguts, la recuperació i tal, i sé que és una persona en aquest sentit de pedra picada, que la defensa de les tradicions del nostre país s'hi pot comptar.
Doncs esperem que transmeti també aquesta il·lusió demà a la xerrada que farà el Club Marina Casinet, que no en tenim cap dubte, a partir de les 8 del vespre. I Joan Domènech, moltíssimes gràcies per avançar-nos aquesta cita, que esperem, com sempre, que vagi molt i molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
I molt bon dia a tots vosaltres que ens esteu escoltant. Aquí al Bon Dia Bona Hora ens ha quedat pendent de recordar-vos l'agenda, però ho farem al llarg dels informatius. Ja sabeu, avui hi ha Cineclub Adler amb Mia Madre. La pel·lícula es projectarà a partir de les 9 del vespre al teatre, i també a les 11 hi ha una xerrada al Puntet sobre la garantia juvenil. A més, s'han obert ja les inscripcions per als cursos de català. Molt bon dia.